Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Pere Gilard. Catalunya va tancar el novembre amb 485.000 persones registrades a les llistes d'atur, 189 més que a l'octubre i 94.500 més que al novembre de l'any passat, unes xifres que indiquen un augment del 24,2%, segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball. A Espanya hi ha registrats 3.851.000 aturats, un 0,66% més que a l'octubre i un 20,4% més que al novembre de l'any passat. En total, són 25.000 aturats més que a l'octubre. El Regne Unit s'ha convertit aquest dimecres en el primer país del món a aprovar l'ús de la vacuna Pfizer contra la Covid-19, una notícia que el cap de serveis de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, el doctor Juan Pablo Horcajada, ha valorat molt positivament. L'escoltem en declaracions a la xarxa.
En un període d'un any s'ha pogut desenvolupar una vacuna que sembla eficaç. En un període de temps, he dit que normalment trigava a lo millor 10 anys, s'ha fet en un any. Llavors jo crec que això és una notícia molt bona, perquè realment és el que necessitem. Necessitem una vacuna per tal de frenar aquesta pandèmia, perquè d'una altra manera serà molt complicat.
Horcajada també ha assegurat que és probable que en poc temps altres països, a més del Regne Unit, donin llum verda a l'aplicació definitiva de la vacuna. La Interprofessional del Vi d'Espanya, organització sense ànim de lucre que agrupa les entitats més representatives del sector vitivinícola, constata que el vi dona feina a 427.000 persones a tot l'estat. Ens ho amplien des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
La Interprofessional del Vino ha presentat un estudi sobre la situació del sector del vi a l'estat i, entre d'altres, mostra que dona feina a més de 400.000 persones. Constata més que l'estat espanyol continua sent líder mundial pel que fa a la superfície de vinya, que se situa en les 950.000 hectàrees. A més, és el tercer productor de vi amb 38 milions d'hectolitres, el primer exportador de vi en volum i el tercer en valor. I pel que fa a la venda a l'exterior, el vi es troba entre els 5 productes de l'estat que més s'exporten. A l'acte que s'ha fet aquest dilluns al Caixa Madrid i que s'ha retransmès via streaming, també s'ha fet referència al plantejament de futur del sector, destacant-ne l'aeroturisme.
Durant els mesos de pandèmia, el centre d'atenció primària de Campdevànol, al Ripollès, ha seguit acollint estudiants d'infermeria en pràctiques, una experiència que els futurs professionals valoren molt positivament. Ho han explicat a Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
En temps de pandèmia, la vida dels estudiants també se n'ha vist afectada, en molts casos havent de deixar les classes presencials i fins i tot les pràctiques. D'altres han tingut més sort i sí que han pogut endinsar-se en el sector professional, sobretot en els casos dels estudiants de l'àmbit de la salut, com és el cas de la Laura, estudiant d'infermeria que ha estat cursant les pràctiques curriculars al Centre d'Atenció Primària de Campdevànol.
Sobretot he fet vacunacions, he anat a les escoles, he pogut veure també que hi ha molts programes de salut per atendre la població, també que les infermeres tot el dia estan fent cursos per poder millorar la seva formació, com dic un altre cop, donar la millor atenció possible a la població.
Puigmal ha après, gràcies a les pràctiques, a posar en valor la comunicació amb el pacient i a conèixer de primera mà les seves necessitats, valors que s'endú de la seva experiència al Centre d'Atenció Primària Campdevanolenc.
I en futbol, el Llagostera vol fer més història a la Copa Federació. El conjunt del Gironès, que avui juga la seva primera final en aquesta competició, vol aixecar la Copa al camp del Navalcarbona, a les Rozas, davant del conjunt madrileny. I pel que fa al temps, el cereu poc ennuvolat en general, a banda també hi haurà estrats baixos durant el matí a Ponent. D'altra banda, la temperatura serà similar o lleugerament més alta a la d'ahir. Fins aquí les notícies en xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimecres 2 de desembre. Anem avançant en aquest mes, darrer mes de l'any. I avui, precisament, el 2 de desembre, hem de dir que és el Dia Internacional de l'Abolició de l'Esclavitud, eh? Això se celebra des del 1985, ho va proclamar la ONU, l'Organització de les Nacions Unides, i justament es fa en aquesta data perquè va ser la que es va firmar el conveni per la repressió de la trata de persones i de l'explotació de la prostitució aliena. Per tant, per totes aquelles persones que han hagut de patir l'esclavitud, ara sembla com una mica llunyà, eh? Però la veritat és que no fa pas tant, eh? Ja sabeu que aquestes coses culturalment han estat, doncs, durant molts i molts anys, per sort, això ha anat començant a canviar, i avui, doncs, des del 1985 que se celebra aquest Dia Internacional. Nosaltres engeguem el nostre programa El Més Calent a l'Aigüera, i amb moltíssimes ganes de compartir amb vosaltres aquest matí. Ja sabeu que us fem companyia des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia amb El Més Calent a l'Aigüera, amb dues hores de contingut i una tercera hora dedicada exclusivament a la música, amb l'Aigüera Musical. I a partir de la 1 us oferim l'informatiu local, perquè no us perdeu cap mena d'actualitat del que passa al nostre poble. Avui tindrem un programa molt centrat en la literatura. Ja sabeu que és el tema estrella dels dimecres, però també farem safareig amb la Nuri Català, i abans viurem el pas del folk. Avui una cançó d'aquelles que ens fa ballar, que us sonarà. En Ramon Manent i la Montse Manent ens portaran, doncs, l'evolució d'aquest tema que descobrirem a la segona hora. Això són alguns dels continguts que tindrem durant el llarg d'aquest matí, però ara comencem mirant el temps, que no sé si us n'heu adonat o si us ha xerbotat la trembó des d'ahir al vespre, que ja ha entrat. Comencem fent un repàs a les estacions meteorològiques de casa nostra. Quina temperatura tenim ara mateix, que són les 10 i 7 del matí? Doncs mireu, ens n'anem cap a la Closa d'en Llop, i l'estació meteorològica ara mateix ens marca 10,6 graus. 10 en 8 és el que marca l'estació meteorològica d'aquí a Can Masset, eh? La de Prisco, la que tenim ubicada aquí a sobre de la ràdio. 10 en 8, 10 en 6 a la Closa d'en Llop. I si ens n'anem cap al Club Nàutic més arran de mar, estem una miqueta més calentons, eh? 12 graus en bu és el que marca aquesta estació meteorològica, que, com dèiem, ja portem uns dies, que arran de mar s'està una mica millor. Per tant, us recomano que, mira, anar a fer un passeig a davant de mar, gaudir d'aquestes meravelloses vistes que tenim a l'Escala, és sempre un bon pla. Avui, amb tramuntana, anar arran de mar també és una mica complicat, que aquest vent ens empeny. Però, mira, a vegades, quan tenim allò una mica de, no sé, el cap ofuscat, alguna cosa, m'empenys amb aquesta tramuntana, deixes que t'airegi i tot va una mica millor. I durarà o no durarà aquesta tramuntana? Doncs ho descobrim. Visitem el blog El Temps a l'Escala d'en Sergi Corral i veiem avui aquest titular. Avui, jornada marcada per la tramuntana i l'ambient d'hivern. Dijous calmarà i tindrem un dia de transició. I per aquest dimecres 2 de desembre ens esperen unes màximes d'entre 10 i 12 graus, per tant ja estem allà mateix, de les màximes que tindrem avui, i unes entre 5 i 7 graus de mínima. Això sí, tindrem un cel serè tot el dia amb algunes senyals de tramuntana aquest matí, amb un ambient molt net, amb bona visibilitat i amb sensació de fred marcada. Aquest vent del nord, vulguis o no, ens porta una mica de fredor. I el vent tramuntana forta tot el dia, entre la matinada, que ja ha començat, fins a mitja tarda, bufarà de força 6-8, mentre que cap al vespre i nit afluixarà de força 5-7. Les ratxes poden superar els 80 km per hora. I com tenim el mar? Doncs si tenim tramuntana, tenim també forta maró, que serà com estarà el mar tot el dia. Màries de maregassa aquesta matinada i també al matí, amb un tràgol de gregal de 2 metres d'alçada. Com que tenim aquesta tramuntana forta tot el dia, avui tenim bandera groga, vigileu si heu de sortir a navegar, no és el més recomanable avui. I la temperatura del mar es manté almenys igual que ahir, 15,9 graus. I demà, dijous 3 de desembre, tindrem unes màximes un xic més altes, entre 11 i 13 graus, però unes mínimes més baixes, entre 2 i 4 graus, amb un cel serè de matinada i matí. A migdia ja començaran a arribar núvols alts i prims que es faran més espessar de cara a la tarda, es faran més espessos. Al vespre i nit el cel quedarà molt més ennuvolat amb un ambient fred de ple hivern, sobretot a primera hora del dia. I el vent tramuntana moderada demà a primera hora de la matinada desapareixent, però ràpidament. Al matí ja tindrem el vent en calma, a migdia entrarà garbí fluix, que passarà a moderat a la tarda de força 3-5 amb un mar, que tindrem maror baixant a marejol de matinada. Ja al matí quedarà arrissada i es mantindrà així fins a la nit, amb un tràgol de gregal d'un metre d'alçada, baixant al mig metre de matinada i matí. Per tant, aquesta tramuntana que desapareix fa que també el mar se'ns encalmi i ja tot estigui, doncs, més placenter. Això és el que dona de si l'informació meteorològica del dia. Ja ens hem posat al dia, ja sabem que estem entre aquests 10-12 graus ara mateix, que tindrem doncs aquesta tramuntana com a protagonista, almenys fins demà matí, que la cosa ja canviarà. I ara anem a veure doncs què és, cap on va l'actualitat del dia, què ens acosten els diaris de casa nostra. Ja sabeu que sempre ens agrada començar amb els de Girona. I comencem precisament amb l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimecres 2 de desembre, que ens diu toc d'alerta. La velocitat de contagi repunta fins al 0,84 punts després de dies de descens. El govern alerta de la situació i demana evitar al màxim l'activitat social. També diu que hi ha preocupació perquè el canvi de tendència podria afectar els dies de Nadal. I les fotografies principals, que en aquesta ocasió en tenim dues, són totes de caire esportiu. A dalt podem veure el partit del Girona amb aquest titular. El Girona guanya jugant amb foc 1-0. I a la part inferior tenim a les gironines, el bàsquet femení, amb aquest titular: victòria europea amb neguit final per a l'Espart Uni 79-81. Tenim dos titulars més. Troben mortes dues ancianes a casa seva. Se sospita que les dones van caure accidentalment una sobre l'altra. I també que hi ha judici a Madrid pels danys a Sant Julià de Ramis l'1 d'octubre. L'Ajuntament exigeix 13.000 euros a la Guàrdia Civil per haver fet malbé el pavelló. I el diari de Girona ens diu que hi ha dos brots a residències de Tossa i Palamós que afecten a 65 usuaris i treballadors. Cribratges periòdics a empleats originen els 47 casos a Palamós, gent gran, aquesta residència. També diu que Salut detecta un altre brot a Tossa que afecta 10 usuaris i 8 empleats. I la fotografia principal en aquest cas també és per al Girona. Veiem aquí en aquest moment de celebració que tots s'anaven a abraçar, i amb aquest titular: guanyar costa molt. Amb aquest resultat, Girona 1, Mirandés 0. També diu que l'Eurolliga s'obre amb una victòria soferta fins al final, amb aquest resultat 79-81 pel que fa a l'Espart City Leaf Girona. I tenim un parell de titulars més. Girona frena la millora i viu un fort repunt dels indicadors de la pandèmia. I per altra banda també diu que Girona lidera la caiguda en venda de cotxes a Catalunya. I ara fem un cop d'ull als diaris d'edició barcelonina, començant per La Vanguardia, que diu que Ximo Puig ofereix a Esquerra Republicana una aliança entre València i Catalunya. El líder valencià demana a Aragonès d'unir esforços per fer un Commonwealth mediterrània. I veiem una fotografia així molt allargada de Biden amb una situació una mica còmica, perquè està així com acordant-se el botó de l'americana, però està caminant i la cama la té completament en l'aire, vull dir que té el moviment aquest com si estigués gairebé corrent. I amb aquest titular: Biden al rescat de la classe mitjana americana. I I veiem també una fotografia d'un centre mèdic i amb aquest titular el tancament autonòmic es podria aixecar només els dies festius de Nadal. Les comunitats portaran avui les condicions per celebrar les festes. També diu que la Unió Europea preveu començar el 2021 amb dues vacunes. I fem ja un salt al periòdico que diu que una de cada 10 empreses tancarà per la pandèmia. L'impacte serà més gran en les pimes i els sectors del transport, l'hostaleria i l'oci. També diu que Espanya tindrà la pitjor caiguda del Producte Interior Brut de la Unió Europea i no es refarà fins a 2023. I ja, finalment, fem un cop d'ull al diari Ara, que diu que Europa aprovarà les vacunes en un mes. Donarà el vistiplau a les de Pfizer i Moderna entre els finals d'any i principis de gener. També diu que la velocitat de contagi repunta a Catalunya i el govern avisa que Nadal està en risc. A dalt, a la fotografia principal, hi veiem una sala d'hospital i amb aquest titular, Ayuso inaugura l'hospital de pandèmia sense quiròfans ni personal. I parlant de pistes d'esquí, Alemanya, França i Itàlia no obriran les seves pistes d'esquí, però Suïssa i Àustria sí que funcionaran. I tenim una darrera fotografia a la part inferior de la portada on veiem doncs, aquestes terrasses de Barcelona que han ocupat la calçada, que han ficat murs de formigó per separar la carretera i els cotxes que estan passant a tota velocitat. I amb aquest titular, les terrasses al carrer es queden. De moment, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit que es consolidaran aquestes terrasses mentre doncs, es duri la pandèmia. Tota aquesta és la informació de la jornada. Amenitzem ara tota aquesta informació amb una mica de música i avui ho farem a ritme dels grans Efecto Pasillo. Ui, que se m'enganxa la llengua, eh? Amb els grans Efecto Pasillo amb aquest tema, Libre. Yeah.
Mira, yo soy libre como libre son las olas. Aterrizo en cualquier playa cuando se me antoja. Sin pedir permiso, sin aviso, sin reporte. Yo inventé la maquinaria del teletransporte. Pero no te importe que yo sea tan libre. Y recuerda las palabras que una vez te dije. Si yo estoy aquí es porque el viento me empujó. Y cuando el viento diga yo tendré que irme. Yo tendré que irme.
Libre como un niño cuando vuela su cometa. Como el garabato que se cuela en tu libreta. Vuelo con mi música, camino por el aire. Voy marcando el rumbo sin anillos ni equipaje. Sabes que mi viaje hace tiempo que empezó. Y ahora recuerdo las palabras que callaste. Si yo estoy aquí es porque el viento me embrujó. Y cuando el viento diga yo vendré a buscarte. Yo vendré a buscarte.
Libre como el viento.
Como el aire que acaricia una canción.
Libre como un sueño.
Que despierta cada noche el corazón.
Amanecer y comprender que solo soy libre. Amanecer y comprender que solo soy.
Soy un pensamiento, el verso libre de un poeta. Una estrella en movimiento, vuelta al mundo en bicicleta.
Soy revolución, soy Romeo, soy Julieta. A veces soy un número y a veces una letra.
Ay, oye, para mí tú siempre has sido lo primero. Y a mi manera el amor siempre es sincero. Si yo soy así es porque el viento me embrujó. Y cuando el viento diga se termina el cuento. Se termina el cuento.
Libre como el viento.
Como el aire que acaricia una canción.
Libre como un sueño.
Que despierta cada noche el corazón.
Amanecer y comprender. Y
solo soy libre.
Amanecer y comprender.
Y solo soy libre.
Cuando vuela su cometa, libre como el verso que se cuela mi libreta. Soy pensamiento, voz de poeta. Disparo un silencio, un grito de guerra.
Esa teoría que nunca se demostró. Soy como un suspiro que jamás me abandonó. Libre soy aire, soy viento. Vivo en la calma, soy revolución. Libre como el viento.
Ràdio L'Escala, 107.6.
Quan es diagnostica un càncer, al pacient li solen sorgir molts interrogants. Un dels més freqüents fa referència a la nutrició. D'aquest neguit neix què i com menjar durant el càncer. Un projecte de divulgació audiovisual que busca apropar al pacient oncològic adult informació veraç, entenedora i pràctica sobre l'alimentació durant el procés oncològic. La periodista Laura Ribas recull les reflexions dels principals impulsors d'aquest projecte que compta amb l'aliança d'institucions de referència en l'àmbit de la recerca, la nutrició i l'oncologia.
El fruiter és ple a vessar. L'està dreta al mig de la cuina. Aquesta hora del matí, molt lluminosa, mentre prepara concentrada una macedònia de fruites. Un plat fresc, vistós i alegre, com ella. Ara està en un bon moment vital. Treballa en investigació. Viu en una casa bonica, que té un jardí amb un arbre, amb la seva parella i els seus dos fills. I el més important, ara té salut. Per a l'Anna Tresserra, no sempre ha estat així.
El gener del 2018 em van diagnosticar un càncer de tipus neuroendocrí al nas i al coll. Vaig haver de fer el típic tractament de quimioteràpia i radioteràpia durant 6 mesos. El diagnòstic de la malaltia va tenir un gran impacte en la meva vida. Òbviament, hi ha moltes coses que van canviar, des de deixar la feina, la logística a nivell familiar va haver de canviar, va implicar haver de necessitar ajuda pràcticament per tot diàriament. També, per exemple, a nivell nutricional, vaig haver de canviar moltíssimes coses. Sobretot en el meu cas, perquè la localització del tumor feia que fos molt difícil per mi menjar.
L'Anna Tresserra és professora i investigadora a la Universitat de Barcelona. Dedica la seva tasca a estudiar la relació entre l'alimentació i les malalties. Tot i treballar diàriament amb les probabilitats, li agrada dir que el seu és un exemple que les estadístiques estan per trencar-les, i en el seu cas, per partida doble. D'una banda, perquè les possibilitats de tenir una malaltia com la que ella ha patit eren molt baixes, i de l'altra, perquè tot i que les xifres li anessin a la contra, s'ha curat. La seva experiència i el seu perfil professional han contribuït a poder materialitzar el projecte audiovisual Què i com menjar durant el càncer.
La idea del projecte va sortir perquè quan jo vaig acabar tot el tractament vaig decidir fer una festa per celebrar que havia acabat, que me n'havien sortit, i els meus amics van decidir que em volien regalar una inversió, diners, no?, a un projecte d'investigació relacionat amb el càncer. I va ser quan vaig anar a buscar el Raúl Zamora.
Piquen a la porta. Puntual a la trobada arriba el Raúl Zamora, amic i col·lega de professió de l'Anna. Els uneix molt més que la investigació. El Raúl Zamora és investigador sobre nutrició i càncer a l'ICO i d'Ivell, i és l'altra alma mater de què i com menjar durant el càncer, un projecte que s'ha concretat en prop d'un centenar de càpsules d'àudio i vídeo que s'emetran per les televisions i ràdios locals i que estaran sempre disponibles al web menjadurantelcàncer.cat.
El projecte consisteix a fer un seguit de vídeos, per una banda uns vídeos on aportin recomanacions més generals als pacients durant el tractament del càncer, sobretot, després uns altres vídeos on hi hagin videoreceptes per aquest tipus de pacient amb unes sintomatologies molt determinades i per últim uns vídeos on es donin recomanacions per després d'haver patit la malaltia.
El tarannà científic de l'Anna i el Raül ha fet que el projecte tingui una vessant centrada a desmentir falsos mites entorn a l'alimentació i el càncer. Aquesta voluntat de rigor, juntament amb el seu esperit per teixir xarxes, ha aconseguit que què i com menjar durant el càncer sigui un projecte liderat pels principals centres de referència en oncologia, recerca i alimentació de Catalunya.
La nutrició amb la malaltia del càncer juga un paper molt important, ja que se sap que al voltant del 20% de la gent amb càncer que mor és degut a un mal, estar malnodrida. Llavors, això amb aquest tipus de projectes i amb intervencions nutricionals podria disminuir-se.
Una malnutrició que sovint es genera pel desconeixement dels pacients sobre què i com menjar quan apareixen els efectes secundaris propis de la malaltia o dels tractaments oncològics. Es tracta de garantir un bon estat nutricional.
Normalment aquests pacients doncs, tenen poca gana, tenen problemes a l'hora de menjar, a l'hora d'empassar, tenen també problemes de canvis de gustos a la boca, tenen inapetència, els olors els molesten molt, sobretot els olors dels menjars, i això complica molt aquesta tasca.
Definir molts dels símptomes que apareixen en el projecte aquest i evidentment doncs, cada símptoma tenia unes conseqüències i havia d'adaptar l'alimentació en cada moment el que em passava. De fet, no puc dir que vaig seguir un tipus d'alimentació concreta durant tot el tractament, sinó que vaig haver-la d'anar canviant pràcticament cada setmana.
Per tota aquesta vivència com a expacient, l'Anna Tresserra sap que qui té un càncer necessita que la informació sobre què i com menjar sigui clara, simple i estigui sempre disponible.
El fet de ser investigadora, evidentment, i de ser expacient, ha fet que aquest projecte per mi tingui més sentit que per ningú i que en tingui moltes ganes de fer-lo i de veure'l créixer i de veure com altres persones en poden gaudir o se'n poden beneficiar.
Què i com menjar durant el càncer? Una iniciativa de la Fundació Alícia, l'Institut Català d'Oncologia, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, la Universitat de Barcelona i la Xarxa de Comunicació Local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
No només llegim, també imaginem. Històries entre tintes amb Juanjo López.
I ara respireu profundament que ens concentrem perquè ara entrem en el món de la lectura. Entrem a llegir i com sempre ho fem amb en Juanjo López. Bon dia, Juanjo.
Bon dia, Cristina. Que estàs contenta?
Sí, sí,
que,
sí.
És que ja som desembre.
Ja és desembre.
Ja és desembre.
Sí. Tu ets partidari del Nadal?
Cada any menys. Però sí que és cert que el Nadal m'agrada. Després, quan arriba a les dates, a partir del 20 de desembre, la meva estima cap al Nadal comença a incrementar-se bastant.
Per les vacances?
No, bé, no crec que sigui per les vacances, però sí que és cert que, bueno, poder aquest any no, perquè estem una mica tocats,
sí,
Però sí que és cert que quan surts al carrer i s'aproxima el Nadal, t'encomanen aquest, no, l'esperit aquest nadalenc.
Sí.
I al final, ja et dic, se t'encomana i tu ets feliç. Perquè veus les llumetes, veus la gent contenta pel carrer, els nens que estan contents perquè rebran la seva, no sé, el seu regal, o veuran els aios, que dic jo, els avis, i mira, no sé. Però ara mateix estic una mica bé.
Bé, hem entrat de moment al desembre,
ja
estem en aquesta primera setmana, ens podem anar ambientant aquestes llums que aviat veuran la llum, bàsicament, que ja s'encendran, i començarem amb tot això. Però mira, hem entrat així, però crec que avui no em vols pas parlar de Nadal
encara. No, perquè ja vam dir que prepararíem una secció, un dia, que en parlaríem de llibres basats en històries de Nadal.
Però no és el dia encara.
Encara no és el dia.
I avui de què parlem, doncs?
Doncs avui parlarem de llibres que estan basats en històries reals.
Ah, bé, home, aquests són molt interessants.
Aquests
sempre
són molt interessants, exacte. I n'hi ha que segur que coneixes.
Sí?
Seguríssim.
Oh, que bé. Sempre ho diu i després quedo malament, senyores
això
i senyors,
veritat,
saps?
No, però aquest sí. De fet, el primer crec que te l'has llegit inclús perquè n'hem parlat alguna vegada.
A veure.
El primer seria El Codi da Vinci, de Dan Brown.
Sí.
Bé, aquest no crec que hagi d'explicar gaire, que es situa entre història i ficció, és com una mena de barreja, on tenia en Robert Landon, vale, que és professor d'iconografia religiosa a la Universitat de Harvard, que està estudiant la teoria de conspiració del Sant Grial i d'això, del Sant Grial i del, ara no em surt, així, del rol de Maria Magdalena.
Uh-huh.
El rol, l'importància que va tenir en la història del cristianisme i en la vida de Jesucrist. Doncs bé, és com un plot twist de complots, de moltíssimes coses que al final resulta en una història molt, que sembla molt fictícia, però que alhora és molt real.
Per
I que
tant,
per això ocupa el top 1, el número 1 del rànquing de l'Iguera.
O sigui, hem començat aquí ara amb el número 1 ja, o sigui, no has guardat la sorpresa.
Si et soc sincer, he posat El Codi da Vinci l'1 perquè és el que més en coneixerà, per dir-ho d'alguna manera, i perquè per mi és el meu preferit. Per
hi ha la
manera.
Pel·lícula, no, d'això?
Exacte, hi ha
l'has vist o no?
No.
No? Jo tampoc, no. Veus? Aquí...
En aquest cas són més de llibre que de pel·lícula.
Sí que és un llibre d'aquells que has de llegir amb molta atenció, que si són d'aquells que te'n
vas
a dormir... Exacte,
no,
que te'n vas a dormir
no
mig
funciona.
Amb un ull obert, mig tancat, del Código da Vinci no te vas enterar de nada.
Exacte.
Doncs Código da Vinci, el primer.
Per començar molt bé.
Exacte.
Vale, doncs el segon o el següent d'aquest rànquing seria Orange is the New Black, que no sé si et sonarà.
Sí, aquest
sí?
L'he llegit en anglès.
Ah, sí? Ostres.
Suposo que una versió molt i molt reduïda d'aquests
molt
llibres.
Escueta.
Exacte, molt escueta, d'aquests que et feien llegir a primer d'ESO, una cosa així. I, però sí, Orange is the New Black, l'he llegit en anglès.
Doncs mira, jo he de confessar que mai he llegit cap llibre en anglès fora de classe, a casa meva, vull dir. Ho vaig intentar, però mira que tinc, considero, ara sonarà molt egocèntric, però considero que tinc bon nivell d'anglès, perquè he fet molts anys de classes i tot això, però en canvi llegir un llibre en anglès és...
Egocèntric, no? Egocèntric és que et sents al centre del món, no? Saps anglès perquè l'has estudiat, és un valor teu.
Això també és veritat.
Ja
moltes
està.
Gràcies.
Fica-ho en valor.
Així
que no tothom parla anglès, encara que siguem joves.
Això és veritat. Doncs això. I mira, m'ha agradat aquest detall que ho hagis dit perquè, mira, et sorprèn perquè no gaire gent s'anima a llegir en anglès, jo sóc una d'elles. I mira, m'ha agradat el detall aquest.
Jo em vaig inspirar i em vaig comprar l'Alef de Paulo Coelho, en anglès.
I què?
Que a la segona pàgina que se quedó.
M'ho imaginava. És que sol ser complicat. Doncs això, per qui no sàpiga, aquest llibre explica la història real de Piper Kerman, que és una dona que va ser condemnada a presó per narcotràfic i blanqueig de capital. Doncs a través d'un relat molt autobiogràfic, no, doncs denuncia les condicions dels presos i sobretot del sistema judicial en aquell moment, que és bastant negre, per suavitzar-ho una mica.
Aquí m'agradaria molt recalcar la gran tasca que ha de fer l'autor per poder fer, basada en història real, que tu hi ha novel·les, està clar que novel·les, li dones el teu toc, però ha d'estar molt ben ambientada, has de tenir una base de dades...
Exacte.
És important, el treball
que
fa l'autor darrere.
El treball previ a la...
A l'escriptura,
no? Exacte. Doncs parlar de que molta gent suposo que el coneixerà perquè es va fer una adaptació a Netflix a l'any 2013 que va triomfar, però vamos, però espectacular. Bé, ara anirem amb Arturo Pérez Reverte, aquest senyor que crea tants de conflictes a les xarxes socials, sobretot a Twitter, per les seves avingudes amb la RAE. I bé, l'obra es titula Hombres Buenos i és del 2015. També et sona?
No l'he llegit, però em sona.
Però
sí.
Et sona.
Sí.
Doncs aquest ens passa una mica com El Codi da Vinci, vale? Es barreja una mica història i ficció, i és una obra que parla dels finals del segle XVIII, on el bibliotecari, atenció amb el nom perquè això sí que m'ho he hagut d'apuntar,
a veure,
que s'anomena Hermógenes Molina.
Molt bé, ho has fet bé, continua.
Hermógenes Molina, exacte. I l'almirall Don Pedro Zarate, que aquest ja sí que és més conegut, que eren membres de la RAE, de la Reial Acadèmia Espanyola, van viatjar a París per aconseguir clandestinament els 28 volums atenció, un altre nom d'aquests complicats, perquè jo el francès no el porto gaire bé, l'Encyclopédie d'Alembert i Diderot.
Ha sonat molt bé.
Ha sonat molt bé.
No sé si els que parlen francès et dirien el mateix, però bé.
Poder deu estar riguent, però jo crec que ha sonat bastant bé.
Ha sonat bé.
Doncs això, van a buscar, i aquesta enciclopèdia doncs està prohibida, sobretot en aquells dies, només a Espanya. Una enciclopèdia que està prohibida en Espanya. I és un relat que és fascinant, i de veritat, perquè vull dir que a vegades dic que és fascinant i poder hi haurà gent que dirà no, doncs aquest sí que de veritat que és fascinant, perquè no ho sembla, la premissa sembla molt tostón, que diguem, la jerga aquesta dels joves,
sí.
Però de veritat que és molt fascinant perquè descriu com, sonarà molt poètic això que aniré a dir,
a veure, sorprèn-me,
com la raó es va imposar una mica allò que tenim com lo, allò que sempre considerem que és cert, no sé si m'explico,
com a veritat absoluta.
Exacte, això és el que volia dir, la raó guanya a vegades. És complicat d'explicar, però crec que amb aquesta frase que has dit ho expliques prou bé, la veritat.
Doncs ja és el tercer llibre que ens proposes, sí. Recordem, per als oients que estiguin sintonitzant ara amb nosaltres, que estem parlant d'obres basades en fets reals.
Exacte. Que sempre les pel·lícules criden molt atenció, però també hem de dir que hi ha obres escrites que també consisteixen en fets reals.
Home, jo vaig veure El juicio de los siete de Chicago, recomanat per la nostra Nuri Català, que ens fa també secció el divendres, i molt bé.
Molt bé, no?
Molt bé.
Home, ja el nom ja pinta molt interessant.
Basada en fets reals, òbviament.
De fet, quan tu agafes una novel·la o agafes una pel·lícula que ja des del principi et posa basada en fets reals, t'ho agafes d'una altra manera.
Sí, ja és com a veure, eh?
Ja m'interessa més.
Sí.
Ja no és ficció, ja és més real, saps?
I algú això... va passar per allò que jo veuré ara, no?
Exacte. A mi això encara no m'ha passat perquè no sortic gaire d'aquí, però bueno. Ja en sortirem, tenim 24 anys, vull dir que no tinc pressa.
Parla per tu, molt bé.
La Cristina en realitat té 24 anys, que no us ho dic.
Gràcies.
Us
porto molt bé.
Va, anem per la següent, que seria a una novel·la de l'Isabel Allende, del 94, que s'anomena Paula, que és la seva filla, i parla, de fet, de la seva filla, que és malalta de porfíria, no sé si saps què és.
És un tipus de malaltia que...
La porfíria és... M'ho he apuntat també, perquè això era impossible, que no soc metge. És un grup de trastorns que s'originen per una acumulació de substàncies químiques naturals que produeixen la porfirina en el cos.
Val, que no és sana per nosaltres.
No, que no.
Val.
Jo no soc metge ni t'ho podria recetar res, però és bo. Jo entès que no, també.
O sigui, és una mare escrivint sobre la malaltia de la seva filla i el seu procés, no?
És com un procés, exacte, perquè aquesta, la filla, la Paula, queda condemnada, es queda a... queda paralitzada, diguem-ne, m'entens?
Paralítica.
Sí, més o menys. Sí, exacte, paralítica. Sí, no sé què he pensat en aquest moment. Exacte, i, bueno, però també parla del matrimoni, parla de moltes coses, parla de la seva filla, parla del matrimoni, parla del seu viatge a Europa, que això és molt important i això li canvia molt la vida a nivell d'escriptora, i parla també de la seva adolescència. Són com els pilars, és com... L'autora no vol anomenar autobiografia, però... Al final, quan tu parles dels grans pilars de la teva vida que t'han fet ser qui ets, per mi això més o menys... Ella ho ha volgut marcar una mica com en... no ficció, perquè al final són basats en fets reals, però sí que ella ha volgut donar-li com una història.
Novel·lar-ho una mica, no?
Explicar-ho en tercera persona, bàsicament. I la veritat és que és molt
interessant. És complicat, escriure sobre un mateix. Crec que pot ser de les coses més complicades. Per això les biografies se les fan altra gent.
Sí, això és molt graciós. Que et facin una biografia, però que te la faci una tercera persona, no tu mateix.
A veure, no tothom té la capacitat d'escriure un llibre, això també...
Però sempre, sempre tinc molt el dubte. És per por a criticar-se a un mateix, o per por, vull dir, per por a no ser sincer amb un mateix, o perquè és, realment és més fàcil que una persona, perquè al final aquella persona, tu li estàs explicant què vols que surti en aquell llibre, no?
Clar, però li expliques tu, i l'autor agafarà el que vulgui i farà aquí...
I s'ho muntarà d'una manera
exacte.
Molt...
Exacte, l'altre és que tu agafis i diguis jo, pam, ha de costar, eh? Jo no sé si m'hi veig, jo escrivint una biografia, una autobiografia...
Home, donaria...
Sí?
Podria donar, no?
Sí?
Crec que fos curteta.
Això porta mi mare dient-m'ho, diu, amb els pocs anys que tens, tu ja podries escriure un llibre amb la teva vida.
La vida de Cristina Cantal. Ja ho tenim. Doncs vinga, si passem al següent, aquest és el meu preferit, ho he de dir.
A veure...
S'anomena Aquí viu l'horror, o en castellà que és Aquí vive l'horror, que és de Jay Anson i és del 77, del 1977. I és una història d'aquestes que a mi m'agrada.
Thriller?
No.
No? Oh.
Més por.
Val.
I això és el que m'agrada tant d'aquesta història, perquè al final és una família, la família Lutz, que es muda a les afores de Nova York, vale? Se'n va viure a les afores de Nova York, en una casa on s'havia produït un assassinat múltiple. Ja saps com pot acabar això.
Sí, malament.
La família comença a escoltar sorolls, el típic, no? Es mouen cadires, o comencen a sentir veus. Què passa? Que acaben canviant de casa. Doncs aquest autor recopila una mica, l'autor, en Jay Anson, la història en general, però també, ojo, perquè aquí a casa no només van viure aquella família,
Qui més hi va viure?
Altres famílies.
Ja. La que van matar.
Aviam, això és evident.
Ah.
Això és evident. Però...
segueixen també vivint allà.
Aquí està la gràcia. Aquí està la gràcia.
Se m'acaben de posar els pells de gallina aquí.
Sí. No, però de fet va ser un fet molt... que va donar molt a parlar durant els anys 70. Segurament hi haurà algú que sigui dels anys 70, jo, perdoneu, però jo sóc molt jove, jo aquí encara no hi era. Però, bueno, vull dir que m'ho he estudiat molt, perquè és un tema, és un llibre que de veritat el tinc, te'l puc deixar, de fet. I l'autor, al final del llibre, fa com, diguem-ne, un capítol extra on t'explica com una espècie d'estudi amb l'impacte que va tenir sobre, no només a Amèrica, sinó que va arribar a tota Europa. I és bastant...
uau. Ara pensava, en el, quan mirem una pel·lícula d'aquestes així de por, i aquell moment de... que et tapes, no?
Sí.
En plan, jo recordo Les Colines Tienen Ojos, que era com... no vull veure res. Això t'ha passat mai en un llibre? D'espantar-te tant que fas pum i el tanques?
No això, però sí que m'ha passat de sentir escalfreds, diguem-ne. De voler llegir, però alhora voler parar perquè m'està causant un mal rotllo, no? Diguem-ne, entre tu i jo.
Sí.
Que és molt... uf. Saps allò de...
ai, ara m'ha quedat un mal
sí,
cuerpo, no?
Sí, un mal cuerpo, un mal cos, exacte. Però això d'espantar-me tant, no, encara no, almenys.
Doncs més propostes, seguim amb més històries basades en fets
exacte.
Reals.
Exacte. La següent seria d'en Xavier Parmentier. Mare de Déu, se m'està enganxant l'accent aquest francès.
Sí,
i,
ojo, Ja saps, classes de francès,
exacte.
Així ja...
exacte. I és el Rei Bengala. Aquesta és més actual, és del 2016. I ens parla d'un jove, mira, ara que s'ha fet tan famosa la sèrie aquesta de Gambito de Dama, doncs podem parlar d'en Fahim, que és un jove indi que es converteix en un prodigi dels escacs. Però què passa? Com a tota obra, sempre hi ha d'haver un rerefons polític. Ja et pots imaginar que aquest nen, sempre que hi ha una persona que destaca per sobre les altres, què passa? Que té problemes.
Sí.
Doncs aquest nen, a mesura que aquests problemes polítics es van desenvolupant, se n'adona que ha de canviar de país. Doncs es canvia de país a París, on coneix el seu entrenador. I aquí ho deixaré, perquè trobo que és una història molt interessant i tampoc vull explicar gaire més.
No,
però coneix
spoilers,
el seu entrenador, que és Xavier.
En Xavier de París.
En Xavier.
Molt bé, bon nom. Era català, exiliat allà o...?
No, era francès.
Vale.
Però jo li dic Xavier.
Xavier.
Som amics.
Sí. Molt bé. Doncs aquesta ja m'he perdut, és la sisena.
Aquesta és la sisena. I ara
anem sisena.
A part la setena, que és un burca per amor. També molt mítica.
Sí.
De la Reyes
sí.
Monforte. Doncs bé, la periodista Reyes Monforte, de fet, rep una trucada quan està en un programa de ràdio, visca la ràdio, i rep una trucada d'una dona espanyola que s'havia casat a l'Afganistan per amor, òbviament, però que aquesta demanava ajuda, perquè estava visquent en unes condicions que eren horribles. Doncs bé, aquesta no us pot dir gaire més, perquè... bueno, sí, puc dir una cosa?
A veure, va, sorprèn-nos.
És la novel·la preferida de ma mare.
Ah, mira.
Li encanta. Crec que se l'ha llegida com 3 o 4 vegades, sense exagerar, eh?
Doncs mira, aquestes coses que l'altre dia discutíem si la gent es rellegia els llibres
doncs
o no, eh? Que costa
sí.
Molt. Amb les pel·lícules és més fàcil, potser. Amb...
és ben bé que és una història molt d'autosuperació, perquè aquesta dona ho passa molt malament, eh? Molt malament. És... no sé si la coneixes, no sé si l'has llegida o no.
No, llegit no, però
més saps
o menys
què va,
de què va, sí.
I és molt forta, és... de veritat que és... més que real, és que acaba... hi ha moments que de veritat semblen ficció, de lo fosca que són, eh? Perquè és que de veritat que aquella dona és que, mira, se'm posa la pell de gallina perquè no, és molt forta. Te la recomano sincerament, eh?
Ja veieu que aquesta llista és per llegir tranquils a casa amb ganes de que us vinguin escalfrets, eh? Una mica, de moltes maneres diferents. Ja
de moltes
de
maneres
por,
diferents.
D'emoció, no? En aquest
exacte.
Cas.
I ara anem a la vuitena, no podria faltar, en Truman Capote. Gran Truman Capote. Del 66, anem baixant. I parlarem de A Sang Freda.
Aquest ja aquesta, va més d'assassinats.
Aquest és molt mit. Assassinat múltiple. Realitzat al poble de Holcomb, als Estats Units, durant el 1959. Doncs en Capote decideix anar-se'n a viure en aquest poble per investigar una mica i obtenir dades possibles sobre aquest famós crim. I aquí, doncs, podem parlar de dues maneres, de dues coses, vale? De l'assassinat com a tal i de l'estudi que fa en Capote del sistema judicial. Sant tornem-hi. Sembla que moltes obres americanes al final acaben parlant, perquè és un tema molt, molt polèmic, el tema del sistema judicial dels Estats Units. I el llibre...
i en general.
Exacte, i en general. I el llibre ens planteja una pregunta que trobo molt interessant, que és que què pot portar a persona normal com tu i com jo, a cometre aquest tipus de crims?
Sol tenir un rerefons psicològic, no?
Exacte.
Algun
de
trauma,
fet,
alguna
mira,
ràbia
això,
profunda...
això es podria aplicar en una sèrie que ara estic mirant, La sèrie s'anomena
Ai, que se li ha enganxat la llengua ara en Juanjo, eh? Ara no te n'en recordes.
És de Netflix, l'alienant. Ai, la veritat, quina ràbia.
Mira, us deixarà aquí amb les ganes, ens ho dirà la setmana que ve.
Sí, perquè de veritat...
Vols que et busqui Netflix? A veure ja amb si...
Sí, mira, de fet, mentre tu la busques, es diu El Alié Algo. És algo així. Val. Jo t'ho vaig explicant.
Va,
vale? És un grup de persones, vale? Sobretot el protagonista, que és un home que, diguem-ne, que es basa en la psicologia quan es va començar a considerar com una disciplina. Vale? Una disciplina...
El alienista.
El alienista, aquesta.
Estic Nova York, 1896.
És, exacte, és, ja et dic, és quan es va començar a considerar la psicologia, diguem-ne, ja com una forma d'estudi, diguem-ne, a les persones a nivell més mental. Uh-huh. Vale? De fet, l'alienista se'n diu a la persona que estudia els problemes mentals de persones que en tenen. I, de fet, em fa gràcia perquè això, o sigui, la part que he vist, perquè no l'he vist sencera, això sí que ho he de dir, sisplau, no feu spoilers, jo tampoc em faré, com sempre he fet, doncs parla d'això, és un grup de persones que està investigant un crim. I que, clar, el que diuen és que per investigar un crim no pots anar seguint pistes perquè aniràs sempre per darrere, sinó que aquestes pistes que tens has d'investigar profundament per què l'assassí ha fet aquello, per què ho ha fet, quines causes té.
Trobar l'arrel.
Exacte, trobar l'arrel del problema.
I mira, això ens en parlava l'altre dia la nostra psicòloga, vull dir que s'ha anat avançant molt amb la psicologia, però sí que és cert que... I realment el cervell segueix sent el gran desconegut.
És molt útil, eh? Jo crec que la psicologia és una branca de molt... que jo crec que la necessitem, molt.
I tant.
Perquè al final tot és l'arrel de tot. Tot ho comprèn. Tot. Si ens passa qualsevol cosa, la psicologia té la solució. Poder no sempre, perquè hi ha casos especials, però ens pot ajudar.
Ens pot ajudar molt, i estic d'acord.
I ja tindríem...
Doncs, 8 propostes, 8 novel·les basades en fets reals de moltes característiques o gèneres
diferents.
I tenim
clàssics... I més novetats. Avui hem portat de tot. La gent pot estar contenta.
Has fet aquí una mica de mix que ens ha agradat molt, i sempre ja saps que, Juanjo, que les teves propostes les deixem aquí a l'aire perquè la gent les recull al vol. I doncs mira, ara que tenim llibreria Vitela Nova davant de la platja, que aprofitin i vagin a buscar doncs aquests llibres
sempre.
I si no, a la Biblioteca Víctor Català, que la visitem ara mateix, eh? Juanjo López, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Cristina.
Ràdio l'Escala.
A mi me vale cualquier excusa por un rato más.
Ràdio l'Escala, 107.6.
Si me da poco de vida me vale.
I com us deia, de seguida visitem la Biblioteca Víctor Català, però abans recordar-vos que tenim sorteig en marxa. I bé, i és que avui sabrem qui és el guanyador o guanyadora. Uns minuts abans de la una del migdia ja sabeu que sempre sortegem aquest 10è cortesia de l'anxova milionària. I, precisament, doncs, encara hi sou a temps. 972-77-1000 és el nostre telèfon de contacte. Ens podeu trucar, però també enviar un WhatsApp escrit o un WhatsApp de veu, que ens agrada sentir la vostra veu. Només ens heu de dir això, vull participar al concurs, us adjudiquem un número i després entrareu en el sorteig. Per tant, aprofiteu, que queda molt poca estona per saber qui és el guanyador o guanyadora. I de pas podeu aprofitar i recomanar-nos cançons, que ja sabeu que a la tercera hora del Més Calent a l'Aigüera Musical tenim aquest apartat de dedicatòries, de que vosaltres escolliu quines cançons voleu que sonin aquí al nostre programa i aquí a la vostra ràdio de proximitat, a Ràdio l'Escala. Jo avui us dedico una de les meves cançons preferides, que és Another Sunny Day, de Bel en Sebastian.
Photograph of you in the herbaceous border. It broke the heart.
El més calent a l'Aigüera.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I com us havia promès, visitem, com sempre, els dimecres la Biblioteca Municipal de l'Escala perquè ens acostin també una recomanació literària, i ho fa la seva bibliotecària, la Lídia Solés. Bon dia, Lídia.
Hola, bon dia.
I quina recomanació ens porteu avui des de la Biblioteca Víctor Català?
Doncs mira, avui parlaré d'una història una mica diferent, més que una novel·la, és una autobiografia, i és una autobiografia que ha causat un gran escàndol, sobretot a França, que és el país d'origen de l'editor, diguem, de l'escriptor, però també a tot arreu d'on s'ha publicat. Ara està tinguent molt d'èxit o molta anomenada. Es tracta de la biografia que es diu El consentiment, que és de Vanessa Springora. Per què està tinguent aquesta
polèmica,
aquesta anomenada,
no?
O aquesta polèmica, aquesta obra? Doncs perquè parla sobre la pederàstia. La Vanessa era, bueno, de petita sempre havia viscut amb la seva mare, que era molt jove i era soltera. El pare era ausent, no sé si sabien qui era o no, però no tenia pare a casa seva, i la mare treballava en el món editorial. Amb un sopar d'aquests de la feina de la mare, doncs se van portant a la nena quan ella tenia 13 anys, i allà va conèixer amb un famós escriptor francès, que en aquell moment tenia 50 anys. Aquest escriptor era Gabriel Matzneff. Uh-huh. I quan la nena va fer 14 anys, es va establir una relació entre ells dos. Ell la va seduir, i ella, com que era un adolescent que necessitava una mica d'afecte, doncs de seguida es va enamorar d'ell. La relació aquesta va durar 2 anys, i tot i que tot l'entorn, tant d'ell com d'ella, coneixien la relació, semblava que ningú en feia cas i ningú va fer res per aturar-la, com si fos el més normal del món. Ell exercia un control total sobre ella, la manipulava totalment i va abusar sexualment i psíquicament. Això era degut a que, a partir del maig del 68 a França, es va establir una mena de llibertat social i cultural que permetia coses que en aquests moments aquí es veurien
molt malament,
inacceptables.
No?
Uh-huh. Els intel·lectuals en aquell moment eren intocables i tot el que feien semblava que estava ben vist, fos el que fos. També era sabut que l'escriptor aquest mantenia relacions amb menors de 16 anys i que sovint viatjava a països que es practicava el turisme sexual, el del tercer món. Tot això també ho sabia el seu entorn, i a més, ell en presumia, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest
fet. S'engloriava, no?
S'engloriava d'això. A més, el que feia era que de les relacions que mantenia amb tots els menors, conservava cartes, fotografies, i utilitzava dades que permetien reconèixer fàcilment el menor per escriure les seves obres. Ell, més que novel·les, escrivia assajos. Uh-huh. I llavors, doncs, utilitzava aquestes dades i ningú ho denunciava. I a més, com ja he dit, era un escriptor famós que vull dir que era molt llegit, vull dir que tothom sabia el que practicava, sí, aquest senyor. En aquell moment la Vanessa no era conscient del que li estava passant, i ella es pensava que era prou madura, doncs, per portar aquesta relació a terme, i al principi es veu que la seva mare sí que s'hi va enfrontar una mica, que no n'és amb una persona tan gran i tal, però llavors la va deixar fer. Aquest fet la va marcar durant tota la vida, l'ha marcat durant tota la vida, i ara, quan fa 30 anys que va passar el fet, ara s'ha decidit a explicar-ho, perquè ha vist clar, doncs, el que li havia passat, no?, i ho ha pogut superar una mica, i l'escriure el llibre aquest també l'ha ajudat a acabar-ho de superar.
És com una teràpia, no?, això, Lídia?
Sí, és com una teràpia, exacte. Doncs, bueno, la finalitat del llibre per part d'ella és escriure una denúncia sobre aquest escriptor, parlar també de la pederàstia consentida, que moltes vegades en som conscients, però que ningú fa res per aturar-ho, però també de tota la inactivitat que hi va haver-hi al seu entorn, que ningú va fer res per ajudar-la amb ella a sortir d'allà on estava posada, i en general també denuncia una mica tota la societat i la cultura francesa d'aquell moment.
Una autobiografia molt dura, però ens hem de preparar per llegir això,
Molt, molt. Es veu que és molt i molt dura i per això està portant aquesta polèmica arreu on es publica, que s'ha publicat en moltes llengües.
Doncs jo, mira, estic contenta de que almenys aquestes coses surtin a la llum, que es visualitzin, no? És important
sí.
I mira, a través de la lectura d'un llibre i com bé dius, per la pròpia autora, segurament ha estat terapèutic poder escriure aquest llibre.
Bueno, ella, pobreta, ja ha dedicat 30 anys a poder-ho escriure perquè suposo que fins ara no ha vist clarament el que passava, no?
És un tema que necessita un procés, i més si ell ho va viure de manera normal, no?
Per sí,
tant, sí.
Sí,
sí. Doncs una obra molt, molt colpidora i que, doncs, amb ganes de llegir-la, la veritat, Lídia. Recordem el títol.
El consentiment. I l'autora és Vanessa Springora.
Doncs aquesta és la recomanació que ens aporten aquesta setmana des de la Biblioteca Víctor Català. Lídia Soler, bibliotecària, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Nutrició amb Laura Crosas.
Els caldos. Quan arriba el fred, venen de gust els plats de cullera, i uns dels més típics en gairebé totes les cultures són els caldos i les sopes. És una magnífica manera d'hidratar-se, d'aprofitar les vitamines i minerals, de coure les verdures i d'altres aliments, d'evitar el desaprofitament de les parts d'alguns vegetals com el tronc del bròcoli o les fulles del porro, i d'escalfar i reconfortar l'organisme. Per fer un bon caldo vegetal, es sol seguir la fórmula de posar com a base verdures i hortalisses de fulla verda, arrels i tubercles, com ceba, api, porro, fulles de col, trossos de carbassa, pastanaga, xirivia, nap, patata, bolets... Podeu posar-ne tantes com vulgueu i us agradin. Aigua mineral fins cobrir tots els ingredients. Una font de greix saludable per facilitar la preparació i intensificar i equilibrar el seu sabor, com l'oli d'oliva verge extra o l'oli de coco. Aromatitzants, que solen ser els ingredients que primer s'afegeixen a la cassola perquè són els que més tarden a cuinar-se i influeixen sobre el sabor de la sopa, com la ceba, el porro, l'api, el nap, la pastanaga, el pebrot, l'all i el tomàquet. I també herbes aromàtiques i espècies com el julivert, el llorer, la farigola, el romaní, el pebre, el gingebre, l'anís, la caiena o la cúrcuma. Finalment, es poden posar altres condiments i guarniments, com sal, salsa de soja, pasta de miso o sucs de cítrics. També podeu afegir-hi ossos de carn, carcasses d'au, espines de peix o restes de marisc i consumir-lo tal qual o com a base per a la preparació d'altres plats. És important començar amb aigua freda a foc baix i coure durant força estona. Per exemple, per caldos de verdura, uns 20 minuts i pels de carn, unes 4 hores. Per acabar, un cop colat el caldo i deixat refredar, caldrà que retireu el greix que ha quedat a la superfície i que s'ha com